Bon dia. La Generalitat està redactant un projecte per construir uns baixadors d'accés a la zona de l'aparcament de Can Serra a Santa Pau.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Actualment el bus es para a la semirrotonda que hi ha a la mateixa carretera. Aleshores, Infraestructures de Catalunya està redactant ja el projecte per fer un baixador a banda i banda de la carretera per un tema de seguretat i també de facilitat dels conductors a l'hora de recollir i de deixar visitants en aquest punt neuràlgic del Parc Natural.
És el conseller de Mobilitat del Consell Comarcal de la Garrotxa, Jordi Güell, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. L'objectiu d'aquest projecte és millorar l'accés i la seguretat en aquesta zona. Paral·lelament, des de fa unes setmanes ja està en funcionament la nova àrea de recepció de visitants a les preses, que ha de servir per captar més visitants al municipi i alhora evitar col·lapses a la zona més propera a la Fageda. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat i ho fem, com sempre, en titulars. Avui és dimarts, 23 de gener de 2024.
El dia en 4 minuts.
Comencen les obres a l'Avinguda Pere Badosa d'Olot. Està previst que durin un total de 5 mesos. El projecte, finançat gairebé en gran part pels fons Next Generation, costarà més de 800.000 euros. Entre els canvis més destacats, està previst que es faci un carril bici i es perdi part de l'aparcament que hi havia fins ara. Prop de 9.000 persones han passat per la pista de gel d'Olot. Són dades similars als de l'any passat, tot i que hi ha hagut menys dies d'obertura. La xifra s'ha incrementat lleugerament dia a dia i, segons el regidor de Promoció Econòmica, Stanis Vayreda, han notat un increment de visitants d'altres ciutats, com per exemple Girona o Manlleu. En cultura, el sismògraf creix i també apostarà per la dansa. El festival celebrarà la seva 17a edició aquest any. En el marc del Dia Mundial de la Dansa, que se celebra el 29 d'abril, aquest any s'aposta per aquesta faceta artística amb 3 dies d'espectacles. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles vol canviar les canonades de fibrociment del municipi per d'altres de PVC. Per fer-ho, ha sol·licitat una subvenció per un valor de 300.000 euros. Precisament a les Planes promocionen les seves entitats. Una vintena d'associacions han participat a la fira celebrada aquest cap de setmana, en la qual han pogut mostrar les seves activitats. En esports parlarem de l'Osama Rouhimi i l'Anabel Fernández, decidits a deixar empremta al Mundial de Muay Thai a Tailàndia. L'Osama afronta el campionat amb l'objectiu de pujar al podi i, per la seva banda, l'Anabel té la intenció de fer l'últim combat de la seva carrera esportiva. I a la carpeta esportiva d'aquest dimarts també parlarem de futbol i parlarem en concret del juvenil A de la Unió Esportiva Olot, que ha tancat la primera volta a 8 punts del descens directe. Acumulen 5 partits consecutius sense conèixer la derrota i se situen a mitja taula amb 21 punts.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El text final de l'amnistia pendent de les esmenes que s'aproven avui mateix. La Comissió de Justícia al Congrés debat i vota aquest mateix migdia les esmenes que han mantingut per separat Esquerra i Junts per Catalunya. El nivell de transmissió de la grip a Catalunya baixa moderat, però podria haver-hi un segon pic. L'increment de contagis entre els infants fa pensar en una segona pujada de casos. Detingut a Argentona, un monitor acusat d'agressió sexual a desenes de menors. L'home que col·laborava amb 5 escoles de l'àrea metropolitana de Barcelona fent activitats i campaments per a nens i joves de 6 a 18 anys. Se li han intervingut imatges d'agressions sexuals a 70 menors. La Fórmula 1 no veu incompatibles els grans premis de Catalunya i Madrid. Precisament la Fórmula 1 torna a Madrid 45 anys després amb una iniciativa exclusivament privada al recinte d'IFEMA fins l'any 2035. A la pàgina internacional, Israel anuncia la mort de 24 soldats a Gaza, la xifra més alta en més de 100 dies de guerra. Segons el portaveu de l'exèrcit d'Israel, s'han han ensorrat dos edificis que els han caigut a sobre, aparentment per les mines col·locades per les mateixes tropes que han rebut un atac. I mor Norman Jewison, director del Violinista a la Teulada i Hurricane Carter. El cineasta canadenc va estar nominat 3 cops a l'Oscar a millor director i se li va entregar el premi honorífic Irving Salberg.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la temperatura seguirà pujant. Ahir vam tenir ja un salt important cap amunt. A Mieres van arribar els 18 graus, però amb una mínima de 4,5 sota 0. De nit, molt hivern, i de dia, primavera. A Olot, una mínima de 3 sota 0, màxima 17. També 20 graus de diferència, un contrast important. A Núria, 2.000 metres, la mínima, 1 positiu. I la màxima, 12 graus a gairebé 2.000 metres d'altura. Van arribar a 16 graus a Girona, 12,5 a Vic, amb una mínima de 3 sota 0, i a Blanes una màxima de 15, màxima de 15, que és una mica més suau que no pas en punts a l'interior. Doncs bé, avui novament l'anticicló ens portarà inversió tèrmica, molt més fred a les valls que a la muntanya, hi haurà temperatures de 4, 5, 6 o 7 positius a 1.800, 2.000 metres al matí d'hora, però és que de dia tornaríem a superar aquests 12, 13, 14 graus a 2.000 metres. Es dispara la temperatura en altura. A les valls potser no fa tanta calor, especialment cap a Osona, amb inversió tèrmica, glaçarà de nit i matinada, i el dia es presenta assolellat, amb alguns núvols prims, poca cosa, i al matí d'hora boirina, i algun banc de boira, sobretot cap a la comarca d'Osona. Tampoc canvia el temps demà, sol, algun núvol prim, puja la temperatura, alguna boira matinera, especialment al prelitoral, Gironès, Gavarres i també Osona. I destaquem aquesta temperatura, que atenció, ja podria arribar a superar els 20 o 22 graus a cota baixa o els 15 graus a 2.000 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 23 de gener de 2024 parlant de la Generalitat, que ja està redactant un projecte per construir uns baixadors d'accés a la zona de l'aparcament de Can Serra, a Santa Pau. L'objectiu és millorar l'accés i la seguretat. Paral·lelament, des de fa unes setmanes ja està en funcionament la nova àrea de recepció de visitants a les preses, que ha de servir per captar més visitants al municipi i alhora evitar col·lapses a la zona més propera a la Fageda. Ens dona més detalls al nostre company Gerard Puigdemont.
Segons el conseller de Mobilitat al Consell Comarcal de la Garrotxa, Jordi Güell, la Generalitat està preparant un projecte per facilitar l'entrada a l'aparcament de Can Serra i així millorar la seguretat de les persones que en fan ús o que transiten per la zona.
Actualment el bus es para a la semirrotonda que hi ha a la mateixa carretera. Aleshores, Infraestructures de Catalunya està redactant ja dient el projecte per fer un baixador a banda i banda de la carretera per un tema, diguem-ne, de seguretat i també de facilitat dels conductors, diguem-ne, a l'hora doncs, de recollir i de deixar visitants en aquest punt neuràlgic del parc natural.
Aquesta és una de les millores previstes pel servei de bus Rumbus. Des del Consell també s'ha apostat per crear una àrea de recepció de visitants al polígon de les preses, on actualment hi ha una parada del Rumbus. Ja fa unes setmanes que està en funcionament i compta amb unes 70 places d'aparcament de vehicle gratuïtes, més d'una desena per a bicicletes, zona de pícnic, gasolinera i serveis. En total ha costat poc més de 71.000 euros i ha estat subvencionat pels fons Next Generation.
La gent, per inèrcia, per la informació que tenen, per raons històriques, intenten accedir tots a la part central, la part natural de la zona volcànica de la Garrotxa amb el seu vehicle privat, i no els capturem a les preses. Per tant, aquest és un dels grans reptes que tenim aquest any 2024, que és intentar tenir de comunicar que deixa el teu cotxe a les preses, perquè més enllà tindràs problemes, perquè et costarà molt trobar aparcament, segurament a més hauràs de pagar, etc.
Des del Consell Comarcal també es té previst millorar la senyalització, propiciar accessos directes al parc natural a peu o en bicicleta, com per exemple des de l'àrea de recepció de visitants de les preses, així com redissenyar els tríptics informatius i en un futur habilitar un punt de lloguer de bicicletes al nou aparcament de les preses.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas d'obres a Olot, on ja han començat, en aquest cas, a l'avinguda Pere Badosa, al costat i al davant del Club Natació Olot. Està previst que aquestes obres durin 5 mesos. El projecte, finançat en gairebé tota la part pels fons Next Generation, costarà més de 800.000 euros. Entre els canvis més destacats, està previst que es faci un carril bici i es perdi part de l'aparcament que hi havia fins ara.
L'informatiu del migdia.
Aquest dilluns han començat les obres a l'avinguda Pere Badosa d'Olot, una zona caracteritzada per ser l'epicentre d'accés del Club Natació Olot i el càmping Les Tries. Durant aquests darrers anys ha estat una zona deteriorada i molt freqüentada per vehicles. Per motius com aquest, l'Ajuntament d'Olot va decidir presentar el projecte de reforma als fons europeus Next Generation, que seran en gairebé la seva totalitat els encarregats de finançar el projecte. Té un cost de 805.299 euros, 613.673 dels quals estaran finançats per aquest fons. A banda, l'empresa encarregada de la construcció s'endurà uns 35.000 euros, un 6% d'aquest cost. El regidor de Serveis Urbans d'Olot és Daniel Sellabona.
Per una banda, el que s'hi farà és afegir un bicicarril a tota l'avinguda Pere Badosa, per tant enganxarà amb el bicicarril que ja hi ha a l'avinguda de les Tries, agafarà també tot el Pere Badosa i arribarà ben bé fins a davant de les instal·lacions tant del club com del càmping, i per tant aquí hi haurà una millora en aquesta accessibilitat en aquesta zona.
A banda del carril bici, l'obra suposarà una nova parada al transport públic d'Olot, una sèrie d'actuacions en matèria d'accessibilitat i de mobilitat que, segons Sellabona, han de millorar a l'avinguda que hi havia fins ara. Remarca que, sobretot, la prioritat era canviar el model.
És veritat que continua a haver els dos carrils de circulació, el d'entrada i el de sortida, i per tant es continuarà dibuixant un cert passeig central o una zona de pas central, però no amb aquesta configuració, podríem dir, de passeig clàssic, que el que veiem és que no era tampoc atractiu per transitari, perquè el que et representava és haver de creuar diverses vegades la calçada, i al final doncs no acabava sent un passeig molt aprofitable.
Durant la primera fase d'obres, el carril de circulació de pujada d'aquesta avinguda passarà a ser de doble sentit i es suprimiran els actuals estacionaments en línia. A la part final de l'avinguda s'instal·laran 5 places d'estacionament lliure, 3 places d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i es mantindran les places d'estacionament per a motocicletes. Està previst que les obres de l'avinguda Pere Badosa d'Olot acabin just abans de l'inici de l'estiu. D'urbanisme passem a parlar de les xifres que ha deixat la pista de gel d'Olot aquest Nadal del 2023, on hi han passat prop de 9.000 persones. Són dades similars a les de l'any passat, tot i que hi ha hagut menys dies d'obertura. La xifra s'ha incrementat lleugerament dia a dia i, segons el regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vaireda, han notat un increment de visitants d'altres ciutats com Girona o Manlleu, on aquest any no hi ha hagut cap pista de gel.
L'Ajuntament d'Olot fa una valoració positiva de la pista de gel que un any més ha estat present a la ciutat durant les festes de Nadal. En parla Estanis Vaireda, regidor de promoció de la ciutat.
L'any passat, el 2022, eren 9.300 patinadors, si no recordo malament, una mitjana d'uns 406 cada dia, i va durar 24 dies la pista. Aquest any han set 21 dies, 3 dies menys, però una mitjana de 415, que ens mou doncs aquests, que ens fa aquests 8.700 i escaig. És a dir, per tant, hem tingut menys dies, però sí unes miques més de patinadors cada dia, però bé, són les xifres que estan molt consolidades.
Segons el regidor de promoció econòmica de la ciutat, tot i que no se'n pot fer un balanç econòmic concret, assegura que els botiguers estan satisfets de l'impacte que suposa tenir la pista de gel durant aquests dies, i diu que no són només les 8.700 persones que n'han fet ús, sinó també els acompanyants que, amb l'excusa d'anar a la pista, han voltat pel centre de la ciutat, i que Vaireda quantifica en prop de 30.000 persones. Des del consistori asseguren haver notat enguany la visita de més persones de fora de la comarca.
Sí que hem notat, potser algun patinador d'alguna ciutat, famílies d'altres ciutats de comarques de Girona. És veritat que en algun lloc, doncs, com sabeu, no es va fer la pista de gel, i per tant hem notat potser alguna gent més de Girona, de Manlleu, de ciutats que tenien ja aquest equipament, però que doncs, per la prioritat que van fer ells doncs no el van voler posar, i aquesta gent sí que ha aprofitat per venir a la Garrotxa, però majoritàriament gent d'Olot, la Garrotxa, però també de, com dic, de les comarques properes, Pla de l'Estany, Alt Empordà, Gironès.
Pel que fa al sistema d'aigua regenerada, des de l'Ajuntament es mostren satisfets de com ha funcionat i asseguren que s'han gastat els litres d'aigua previstos al voltant de 34.000.
No ens movem d'Olot i parlem de cultura, perquè el Sismògraf creix i també apostarà per la dansa aquest 2024. El festival celebrarà enguany la seva 17a edició. En el marc del Dia Mundial de la Dansa, el 29 d'abril, aquest any s'aposta per aquesta faceta artística com a gran novetat respecte a anys anteriors. El Sismògraf es farà del 18 al 21 d'abril i la part del Sismodansa es celebrarà els dies 26, 27 i 30 del mateix mes, del mes d'abril. L'organització ha preparat un total de 25 espectacles en 7 dies.
Ràdio Lot, ara i sempre. Som informació.
La 17a edició del Sismògraf d'Olot arrencarà el proper 18 d'abril, amb un primer cap de setmana centrat en les arts vives, el paisatge i els reptes climàtics i socials. Es tracta d'una branca que vol prioritzar el centre de la ciutat i l'entorn natural pel que fa a espais i també la sostenibilitat i la consciència ambiental. La directora artística del Sismògraf, Tena Busquets, ja ha avançat els primers detalls del festival d'aquest 2024.
Però sabeu que fa 2 anys ja, que aquesta serà la tercera edició, vam fer una mica aquest gir per intentar doncs, situar-nos una mica més aquí, al lloc on estem, a Olot, a la capital de la Garrotxa, al mig d'un parc natural, al mig d'un paisatge singular amb volcans, al mig d'un paisatge ara molt canviant amb la sequera, un paisatge que nota molt tot això que és l'emergència climàtica, que és un dels grans temes que vol parlar des de l'artístic aquest nou Sismògraf.
Una de les grans novetats de guany serà el segon cap de setmana del festival, batejat com Sismodansa, que s'estrenarà per primera vegada amb l'objectiu d'acostar aquesta disciplina artística que prendrà el protagonisme amb dues estrenes mundials. Per una banda, hi haurà entre de la companyia Eva Durman, i per l'altra, la capital garrotxina també veurà l'estrena de Fairy Tales, de la companyia txeca Pocket Art. Aquesta estrena es farà en el Sismògraf gràcies a la col·laboració amb el Big Pulse Dance Alley, una xarxa de 12 festivals i cases de dansa d'arreu de la Unió Europea que treballen conjuntament per enfortir el sector.
Ho provarem, estem com obertes a pensar-ho. Aquest any ho necessitàvem per aquesta producció internacional. Coincidia amb el Dia de la Dansa, coincidia que era molt a prop de Sismògraf, i anys que Sismògraf ens quedarà més lluny del 29.
Per la seva banda, també qui ha donat el seu punt de vista del Festival Sismògraf és el regidor de Cultura d'Olot, Josep Quintana, que ha destacat la importància a nivell cultural del Sismògraf per a la ciutat.
El coneixement, o sigui, sempre ha hagut una voluntat també de no quedar-nos no només a Catalunya, històricament, ja des de Panorama. Però és veritat que hi ha un reconeixement de festivals molt més grans, en el sentit que les ciutats que els organitzen són molt més grans i els seus pressupostos són molt més grans que nosaltres, i la voluntat d'estar en projectes europeus hi és des de fa temps, però és veritat que moltes vegades ens venen a buscar el festival, i per tant això vol dir que també hi ha un reconeixement de la feina feta.
Tant el Sismògraf com el Sismodansa comptaran amb espectacles de companyies d'arreu del món, com Portugal, Suïssa o la ja esmentada República Txeca. En les properes setmanes es tancaran els espais i companyies oficials d'aquesta nova edició d'una de les cites més importants de l'any a casa nostra.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Marxem cap a les Planes d'Hostoles, on l'Ajuntament vol canviar les canonades de frivolciment del municipi per d'altres de PVC. Per fer-ho, ha sol·licitat una subvenció per un valor total de 300.000 euros al Departament de Medi Ambient. A causa del nombre de sol·licitants, la resolució no es farà pública fins al mes de maig, però BAC.
Segons les dades publicades per la Generalitat que recullen el consum d'aigua per municipis, les Planes d'Hostoles és el quart poble de la Garrotxa que, de mitjana, ha consumit més aigua per habitant el 2023, 1.447 litres. Ara bé, segons el seu alcalde, Marc Puig, aquestes dades tenen una explicació. El municipi fa anys que pateix fuites d'aigua i la solució per tallar el problema d'arrel seria canviant les canonades que conformen la xarxa municipal. El cert és que aquesta xarxa encara compta amb diverses zones de fibrociment que s'haurien de canviar per canonades de PVC, un projecte del tot inassumible per l'Ajuntament de les Planes.
Ens hem presentat amb una subvenció d'un Next Generation, que són uns 300.000 euros que hem demanat per fer això, aquestes primeres actuacions, de canviar les tuberies que pugen dels pous fins als dipòsits municipals, instal·lar els sistemes de telecontrol i fer aquesta campanya de fuites. Era una resolució que havíem de conèixer aquest mes de gener, però la gran quantitat que de demandes que hi ha hagut a nivell de Catalunya ens han dit només de començar l'any que ho allargaran la resolució fins al mes de maig, més o menys.
Segons Puig, també és necessària una diagnosi per esbrinar en quins punts del municipi es perd l'aigua.
Sí que ens sembla que són totes el Jonquer, Poca Farina i segurament el carrer Secretari Salvador Simón, però fins que no tinguem aquesta campanya de fuites feta, això ens farà molt complicat poder reduir consums.
Puig assegura que el de l'aigua és un problema que difícilment solucionaran en aquesta legislatura. Afirma que la inversió necessària per modernitzar la xarxa de canonades municipal és d'uns 3 milions d'euros. Tot i això, l'alcalde de les Planes avisa que encara que no se'ls concedeixi la totalitat de la subvenció que esperen, afirma que com a ajuntament tiraran endavant la campanya de detecció de fuites i instal·laran un sistema de telecontrol, una instal·lació que puja a uns 35.000 euros i que poden fer front gràcies a un ajut de la Diputació de Girona.
I no marxem de les Planes d'Hostoles perquè precisament aquest cap de setmana ha promocionat les seves entitats. Una vintena d'associacions han participat a la Fira d'Entitats celebrada aquest cap de setmana, en la qual han pogut mostrar les seves activitats. L'Ajuntament vol que aquesta iniciativa sigui la Festa Major d'hivern.
Gairebé una vintena d'entitats de les Planes d'Hostoles van ser presents a la primera edició d'una fira dedicada única i exclusivament a elles. Una de les que hi va participar va ser el grup de teatre infantil del Consell Parroquial, però també hi van ser presents el grup excursionista del poble, la Coral Retorn Planenc o l'AFA de l'Escola Sant Cristòfor, entre d'altres. En parla Pere Soler, regidor d'entitats de l'Ajuntament de les Planes.
Ens vam adonar que les Planes és un poble que hi ha moltes entitats, potser dels pobles que per nombre d'habitants més entitats tenim, i vam decidir doncs organitzar una fira perquè totes aquestes entitats es trobessin entre elles i bueno, que el poble les vegi, les disfruti.
Qui també va ser present a la fira va ser el grup de versions de punk i rock Mel. Els seus membres ja tocaven quan eren molt joves i després d'un parèntesi fa uns anys van tornar als escenaris. En parla Salva Llorà, membre dels Mel.
Nosaltres ho vam acceptar de seguida la proposta perquè bé, ho teníem fàcil. Obrim les portes del local, ensenyem el que fem, també ens agradaria si vingués mainada o així que poguessin provar algun instrument i veure si s'aficionen al món de la música, i crec que és una manera doncs, de que les entitats del poble de les Planes, que són moltes, doncs, tinguin el seu dia, la seva festa particular i puguin també recaptar diners per sobreviure.
Des de l'Ajuntament asseguren que la fira ha vingut per quedar-se i volen que aquesta fira d'entitats esdevingui la festa major d'hivern del municipi.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant de Muay Thai i en concret de l'Osama Rohimi i l'Anabel Fernández decidits a deixar empremta al Mundial que se celebrarà a Tailàndia. L'Osama afronta el campionat amb l'objectiu de pujar al podi i per la seva banda l'Anabel té la intenció de fer l'últim combat de la seva carrera esportiva. Els garrotxins marxen aquest divendres cap a terres tailandeses. Guillem Guardiola.
Els garrotxins Osama Rohimi i Anabel Fernández afronten en els pròxims dies una de les cites més importants de la seva carrera. Després que a Venècia l'any passat l'Anabel es quedés a les portes de repetir l'èxit obtingut a Tailàndia en la categoria amateur, ara hi torna, conscient que podria ser el seu últim combat.
Ja he viscut l'experiència, m'ha agradat i vull enfocar-me en altres objectius i llavors vaig a fer tot el que pugui. L'entrenament, bueno, bàsicament és molt de cardio perquè dins del ring costa mantenir el ritme a vegades, més pels nervis, per la tensió, perquè és molt intens. I llavors, entrenament de força, molt important també.
Amb un objectiu completament diferent, Osama Rohimi viatja fins al país asiàtic amb el podi entre cella i cella en la categoria semiprofessional. A l'Osama li fa especial il·lusió aquest Mundial, conscient que el Muay Thai és l'esport nacional del país.
Home, l'objectiu anem a guanyar. com qualsevol competidor que es dedica a això, sempre sortim a guanyar i el nostre objectiu és anar allà i quedar campions, almenys fer podi. Mundial, jo no vaig participar, vaig estar allà només per mirar, ja em vaig quedar amb les ganes, però sí que vam estar allà un mes, vam entrenar, vam poder veure com viu la gent d'allà, les maneres com entrenen, com ho viuen, ja que és l'esport nacional, és com aquí el futbol.
Els garrotxins s'han estat entrenant amb més intensitat que de normal aquests últims dies. Segons l'entrenador Isaac Maillà, és un bon moment per repassar les tècniques més bàsiques.
El que hem anat reforçant és molt de tècnic físic, molt de físic, després molt de tècnica de clinch, que és el que van un pèl més fluixos, sobretot a l'Osama, que ell ve del K1, i després doncs, el que hem reforçat més és això. I les tècniques bàsiques, les més fonamentals, refassar-les molt, que surtin perfectes.
Els garrotxins Osama Ruimi i Anabel Fernández marxen cap a Tailàndia aquest mateix divendres.
De Muay Thai passem a parlar de futbol base, en aquest cas del juvenil A de la Unió Esportiva Olot, que ha tancat la primera volta a 8 punts al descens directe. Acumulen 5 partits consecutius sense conèixer la derrota i ja se situen a mitja taula amb 21 punts. El conjunt olotí ha tancat el primer tram de temporada amb una victòria al camp de l'últim classificat per 1-2, Daniel Puigvert.
El juvenil d'Olot està fent una bona temporada a Lliga Nacional. El conjunt entrenat per Sergi Vila és 8è a la classificació, se situa a mitja taula amb 21 punts, a 8 del descens directe i amb una clara dinàmica ascendent. A hores d'ara descendeixen 3 equips, tot i que les compensacions entre els catalans, que podrien baixar de la màxima categoria espanyola de juvenil, podria fer que descendissin un parell d'equips més. L'entrenador del juvenil d'Olot, Sergi Vila, explica que ara es troben en un bon moment, tot i que els dubtes van aparèixer a principis de temporada.
Aquest és l'objectiu, competir tots els partits i intentar de guanyar el màxim de punts, que és molt complicat, per això que fins al final no pararem de treballar, però vull dir que al principi ens va costar molt, vam estar una mica dubtosos, però ara molt bé. Hem agafat una mica la dinàmica bona, hem ajustat coses i ha anat molt bé.
Òbviament, l'objectiu del juvenil de l'Olot és aconseguir mantenir-se nacional, una fita que, si al final de temporada es complís, seria la primera vegada a la història del club aconseguir competir 2 temporades consecutives a aquesta categoria.
Sí, encara queda molt, estem tots molt junts. Nosaltres estem a mitja taula, però, hòstia, l'últim està a 5 punts nostres, vull dir, 2 partits perduts, ens fiquem allà sota, patir, i hem de mirar d'estar el més lluny possible i intentar d'aguantar la categoria, que és l'objectiu.
Després de 15 partits, els lotins n'han guanyat 6, n'han empatat 3 i n'han perdut 6. Porten 20 gols a favor i 27 en contra, i l'última vegada que l'equip va competir a Nacional, amb 15 partits, va aconseguir sumar 23 punts, 2 més que els que porten ara, tot i que aquella temporada van acabar descendint. El pròxim partit de l'Olot serà al camp de la Damm, aquest diumenge a les 6 de la tarda.
Amb la carpeta esportiva tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 23 de gener de 2024. Més informació, com sempre, al detall al portal web de notícies garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. També a les xarxes d'aquesta casa de Ràdio Olot, a Twitter, Facebook i a Instagram, per no perdre's cap detall de l'actualitat de casa nostra. Gràcies un dia més per la seva confiança. Tornem amb més informació a partir de les 3 amb els butlletins horaris. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot. T'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.